El gall del monestir.
És temps de tertúlia, el Sant Cugat a fons, la tertúlia dels divendres del Gall del Monestir en companyia de Rogeli Padró. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Jaume Pla, bon dia.
Bon dia.
Marta Uixam, bon dia.
Bon dia.
I Víctor Alexandre, bon dia.
Hola, Carme, bon dia.
Comencem la tertúlia amb més manifestacions, amb més escorcolls, o sigui que continua bullint l'olla i sembla que... això durarà. Ahir van estar hores escorcollant la seu d'Òmnium. Tinc entès que també van anar a Palau, a la Generalitat. I va, tot això després té la seva resposta al carrer amb diverses manifestacions. Per cert, que avui a Sant Cugat i a Valldoreix hi ha una doble concentració precisament avui per reclamar la llibertat dels presos polítics. Això no té aturador.
No, sembla que ens estan... no, sembla no. Ens estan buscant les pessigolles per tot arreu. Uh-huh. Jo ara fa un moment, no sé si és oficial o no és oficial, si és verídic o no verídic, però m'acaben de dir que justament l'Òmnium Cultural i l'ANC no reben subvencions des de fa molts anys, o en el cas de l'ANC no n'ha rebut mai. Llavors, aquest escorcoll, per què? A veure, una cosa és que una entitat del tipus que sigui rebi subvenció i, per tant, es reclami, hi hagi una revisió, un escorcoll, digueu-li com vulgueu. Fins aquí encara ho puc arribar a entendre. Però dos entitats com Òmnium Cultural i l'ANC que no reben subvenció, que hi van a buscar a casa seva?
Home, sí, hi van a buscar de que no hagin donat diners pel referèndum.
Però tu, Jaume, és per la campanya del referèndum, busquen relació
tu, Jaume,
amb...
Tu, Jaume, pots donar diners? O no pots donar diners per un referèndum?
No, per un referèndum il·legal no.
Sí, sí, que pots donar diners.
Com que no?
I tant. Sí, sí.
O per la pancarta de l'Ajuntament, que torna a ser-hi des d'ahir.
Milions, si vols donar.
Tu pots pagar la pancarta, jo dels meus diners puc fer-ne el que vulgui.
I tant. Sí.
I sembla que la cosa va per aquí. Però llavors...
la cosa va perquè sempre que surt un fet de la Gürtel o de la Púnica o qualsevol, l'endemà ja fan registres aquí per distreure l'atenció. Ah. A l'Òmnium ho van registrar fa 3 mesos. De 3 mesos i van estar 10 hores. Ara, què carai hem de tornar a buscar? Suposant que haguessin cremat alguna cosa, ja l'han cremada després de l'últim registre, no? I en aquest secretari de la Generalitat, amb la Generalitat ja han anat no sé quantes vegades. Ells no acaben d'entendre ni accepten mai que l'1 d'octubre hagi estat un èxit i han hagut totes les vitrines i totes les tribunes i tot el que van dir que no hi hauria, que no hi hauria, i no s'expliquen. Yeah. I el govern mateix d'Hisenda va haver de dir que reconeixia que no havien rebut cap inversió per l'1 d'octubre, però com que això no ho poden pair, van investigant, i a la vegada posen cortines de fum pels casos de corrupció que cada setmana surten pel PP.
Si tots hem donat diners. Tots hem donat diners, sí, per l'1 d'octubre.
El fet de ser socis, sí.
El fet de ser socis, no, però la venda de samarretes, sí, la venda de coses, i tot, la gent, el marxandatge...
Sí. Jo ahir vaig comprar.
La gent... Sí, sí, sí. Tot Catalunya, o sigui, la gent de Catalunya dona diners.
I, sí. Clar. És que ells no, parlava aquest dia amb el president d'aquí Sant Cugat de l'Òmnium i diu que estan patint, estan sobre un fil perquè el poden il·legalitzar. Perquè no hi ha cap entitat a Espanya que tingui 100.000 socis. aquí, l'Òmnium de Sant Cugat, ja fa molts mesos o anys que no rep cap subvenció de l'Ajuntament, perquè amb els socis que tenim vam començar amb 100 socis i arribem a quasi els 2.000 ja.
Ostres.
Amb aquestes subvencions, no cal subvencions, ja el que es fa...
Ja es va...
Sí, sí, sí.
Estan disposats a les més grans barbaritats. Sí, sí. I això és terrible, això diu moltes coses, però perquè els escorcolls, bé, que escorcollin. De fet, ells saben que no trobaran res. Ells saben perfectament que no trobaran res. Però es tracta també d'operacions de pressió...
I per tapar...
De pressió psicològica, de, exacte, d'ocupar titulars periodístics per amagar altres coses. Estaria bé que fessin escorcolls a Societat Civil Catalana, d'on surten els diners de Societat Civil Catalana, i els seus vincles amb les clavegueres de l'Estat, qui financia això? Una entitat de 62 socis, com pot fer el que fa? No 100.000, sinó 62 persones. I després, estaria bé escorcollar també la seu del Partit Popular, oi? I la de Ciudadanos, i la del Partit Socialista, perquè també... I les connotacions dels deutes que els hi han fet els bancs. Què és això, saps? Què és això?
Sí. En fi. I també estaria bé posar algun micròfon a la llotja del
Bernabéu?
Del Bernabéu, també, que alguna cosa sabríem de per allà, també, el que això, es cou i el que es deixa de coure.
Converses privades, converses
exacte.
Privades. I a la plaça de les Ventes de Madrid.
per aquí. Aquí no hi van, aquí no els preocupa el tema, és curiós.
El que és curiós és que Òmnium Cultural és una entitat que es crea a començaments de la dècada dels 60, que... conviu, per dir-ho d'alguna manera, durant l'època franquista i...
El van clausurar, dintre l'època franquista el van clausurar, Òmnium. El que passa que hi havia un mecenes intel·ligentíssim, que era el senyor Sandrós, i llavors va muntar una delegació als Champs-Élysées de París.
Òmnium... Sí, va fer com a Puigdemont, també se'n va anar a l'estranger. Sí,
la va posar allà i es podien fer tots els mateixos actes, però des de París. Després se'n van donar compte al govern del Franco, que això va ser una bestiesa, i el van tornar a recuperar, el van tornar a posar aquí.
Però és comparable?
No.
Aquella situació aquesta?
No. No.
Clar, és que estem parlant, se suposa...
Ara és pitjor.
Eh?
Ara és pitjor.
Sí,
I tant. Ara és pitjor, sí, perquè veuen que és una força potent. Clar, a l'època del Franco no podien organitzar manifestacions ni podien fer cap reivindicació pública, no? I ara es poden fer, tot i que amenacen, que diu que si fan una altra, com es va fer el dia 20 davant de no sé quina entitat, doncs això serà violència, encara que no n'hi hagi, Sí. Diu que serà violència.
Va, i a tot això, doncs, com que diguem que les actuacions es fan per diferents fronts, també s'està buscant la manera, a proposta de la Fiscalia, d'intentar limitar els moviments de Puigdemont per a Europa. Com sabeu, doncs, té previst anar a Suïssa. I, bueno, miren a veure si a lo millor retenint-li el passaport, clar, Suïssa ja ha dit que allà detencions no estan justificades.
Sí, exacte, sí. Ells estan desesperats, fan el que poden, però no poden.
És bona aquesta. Fan el que poden, però no poden. canviant de tema, però continuem parlant de política. Ahir al Congrés hi va haver un debat que té a veure, doncs, amb la presó permanent, amb la possibilitat de derogar aquesta proposta que els partits de l'oposició, doncs, parlen de la presó permanent revisable com una cadena perpètua encoberta. I hi ha qui ha criticat, sobretot des del Partit Socialista, ha criticat que s'aprofités aquest moment en què encara hi ha una víctima recent i la situació està molt, molt, molt calenta per treure el debat, no? I treure un rendiment polític.
És indignant. El que va passar l'altre dia al Congrés dels Diputats és indignant. No pot ser que uns polítics, en aquest cas la gent del govern, sobretot, utilitzin la mort del Gabriel per treure en rendiment polític i al final també fer campanya i buscar o anar a la recerca de vots. És indignant, és inhumà. Això no hi ha dret. Aquest enduriment del codi penal que demanen és únic, el que demana el PP, i ja veurem si s'hi afegeix el PSOE, perquè sembla ser que s'ho estan pensant, és absolutament inhumana. És una manera d'utilitzar els sentiments més profuns d'una família que està patint, d'un pare i una mare que estan patint la mort del seu fill. És indignant. I després surten a la televisió i donen la cara dient de que estan al seu costat, de que pobra gent, per favor. Tots sabem quina és la intenció. I aquesta gent el que volen és justament, el que demanen ara és la presó permanent, el PP. Diumenge que ve hi ha una manifestació i la resta...
Convocada per les víctimes?
Sí.
L'associació de víctimes,
exactes,
no?
Exacte. Doncs per la presó permanent revisable, que és el que s'ha de reivindicar. No pas a tornar a les clavegueres de la dictadura, perquè això és que és tornar a la dictadura. En aquest pas tornarem a la pena de mort. És que sembla que el camí és aquest, és tornar a tirar endarrere, és que anem de cul enrere, no pas cap endavant. A veure, fins i tot l'Església, la Conferència Episcopal Espanyola, s'ha pronunciat en contra d'aquesta declaració. Diuen que sí, que ha de ser revisable, i han fet un document i ho han fet públic. A veure... És que la Conferència Episcopal Espanyola, és que tots sabem quin peu calça.
No entenc encara.
No hi ha dret.
No, segons el que tu dius, jo que no entenc és que el que demana el PP i els Ciudadanos, que és endurir més les penes,
sí.
Endurir-les més,
sí.
Ja, que quasi bé arriba a cadena perpètua. Però, per exemple, aquesta dona que ha assassinat en el Gabriel, la pena màxima que li pot sortir són 40 anys, no? Si no són revisables i no tenen, diguem-ne, que siguin indefinits i que no tingui compensacions per bona conducta i tal, si realment són 40 anys, si li posen presó separada, perquè a més a més aquesta dona l'han de posar bloquejada, perquè és de la forma que ha mort en aquesta criatura, la presó de dones, hi ha una mena de codi que aquesta dona la mata allà mateix, vol dir que la trobaran penjada qualsevol dia. L'han de posar
l'han de protegir.
En cèl·lula, sense portar-hi ningú a la seva cel·la, ningú. Vol dir que la vida que passarà aquesta dona durant 40 anys és viure amb mort, perquè allà dintre quedarà aïllada de tot, el sortir al pati i tot això, ni pensar-hi. Molt bé. Aleshores, aquesta dona no sé quants anys té, 40 i 50, jove, però vol dir que arribarà als 80 a la presó. Em sembla que ja no cal fer res més, no? Em sembla a mi.
En aquests casos no compleixen tota la pena.
Bueno, però en un cas així sí. Jo ho crec que sí, home.
No crec. Normalment les penes no s'arriba al final.
Bueno, però és que és un cas molt sí, especial,
però,
aquest, eh?
Sí, clar, però...
No és tan especial com altres, tampoc.
Vols dir?
Sí.
Quantes morts de menors s'han produït? Ahir al Congrés hi havia molts familiars de víctimes que...
Però eren de gent de xoriços que mataven, de seductors o violadors, però una mare va matar el seu fill, bueno, una madrastra.
No era la...
Bueno, una madrastra.
No és la primera, eh? N'hi ha hagut.
Bueno, però jo crec que aquesta dona el que han de posar a la presó indefinida, 40 anys.
Bueno, a les presons sí que hi ha un codi, amb els violadors també es fa... saps? Hi ha mala maror entre el violador que arriba i els altres, perquè es respecten crims i coses i tal, però quan és un violador, mira, hi ha codis interns de les presons.
No hi ha aquest de matar amb una criatura, això amb una presó de dones està molt controlat, aquesta dona està, diguem-ne, separada de tot, no, ni conviure amb les altres, perquè, home, si quan la portaven a la presó o anava a declarar, i el poble ja la volia matar, doncs això a la presó i aquest codi, Jo em sembla que endurir-ho més, no sé si ho fa falta. Ara, en canvi, en altres casos, que dius, bueno, perquè és aquest, sortir ara un tio que va matar, un conductor drogat i begut, que va matar a dos
menors,
amb ciclista, sí. I li han sortit 5 anys de presó. Això sí que, perquè no sé quin atenuant té, però escolta, és un assassinat, dos nanos que en van morir. Per què 5 anys? Per què no 40?
Bé, no, cap dels que som aquí som gent de dret, però en tot cas, si un va begut i mata algú, no és un assassinat, és un homicidi. És a dir, clar, quan hi ha una intenció i tu vols matar algú perquè el volies matar i l'atropelles perquè el volies matar, això té una intencionalitat. Quan tu no vols matar ningú, però fruit de la teva inconsciència vas begut i condueixes i mates algú accidentalment, clar, això també es valora a l'hora feies una infracció de trànsit per descomptat, però a més ha tingut unes conseqüències letals, però clar, no és el mateix que algú que assassina algú amb tota la premeditació i traïdoria.
Aquest que va matar aquests dos nois és jove, d'aquí 5 anys potser no l'acabarà de complir i d'aquí 4 dies no l'has al carrer, no? I els pares ja reclamen que això no és just, ho estan reclamant ja.
Bé, clar, els pares o les familiars de les víctimes, en aquests casos, sempre els hi sembla poc la condemna, perquè, clar, si t'han pres el fill...
No és que sembli poc, jo crec que és poc, No se sembli que és poc, tu.
Sí, no sé, jo no sé, clar, com que diu la llei ni tot això, però de tota manera, pensa que l'última revisió que es va fer de la llei, i això dels 40 anys i tot això, pràcticament és una cadena perpètua,
Clar.
Que, de fet, no hauria d'existir, perquè la cadena perpètua és un tema molt, saps? Però... ja es va fer, és a dir, s'ha dretanitzat cada vegada més tot el concepte aquest i encara ho volen portar, clar, fins al més gran extrem. Hi ha un creixement de la ultradreta a Europa, ho veiem a França, per exemple, ho veiem a Alemanya, a Holanda, a l'estat espanyol. PP i Ciudadanos són ultradreta, exactament igual, i haurien de dir les coses pel seu nom, perquè has de jutjar els partits pel que fan, no perquè cada quatre frases digui la paraula democràcia, sinó pel que fan, i tot el que fan doncs és d'ultradreta, i la llei Mordassa, que s'ha aprovat al Congrés espanyol, és una llei feixista. Els demòcrates no fan lleis feixistes, o ets feixista o ets demòcrata. Aleshores, doncs, si vols ser demòcrata, actua com els demòcrates i no apallissis les persones, els ciutadans, no empresonis la gent per les seves idees, no persegueixis els artistes per les coses que fan, no amordassis les persones, no escampis la por entre la gent, no els amenacis, no sembris el terror, oi? I si no fas això, doncs estàs a l'altra banda. Doncs has de dir les coses pel seu nom, perquè si no, no ens entendrem.
Creieu en la reinserció?
Depèn. Segons quins casos, sí. En el cas d'aquesta dona, d'ara, no hi ha reinserció que valgui. No hi ha capacitat per tenir reinserció aquesta dona, no.
Això ho han de dir els metges. Clar,
sí, és que els metges, el fotut és que pot ser que diguin que el posin en un centre psiquiàtric, que això també pot ser. Llavors, en aquest cas és claríssim que no hi ha reinserció.
Però potser és el que cal. Hi ha casos molt concrets i determinats que potser sí que han de passar per la presó perquè no han complert el Codi Penal i per tant han fet un crim punible, però potser el pas següent potser és això, potser és el pas per un psiquiàtric sempre assessorats i al costat d'un psiquiatre, psicòlegs, d'un equip de psicòlegs que, al cap i a la fi, la seva informació és professional i, per tant, hauria de tenir un pes important, això també. Això paral·lelament al tema de la pena que li hagi pogut caure a aquella persona, el tema judicial, per tant, però jo crec que jo crec que sí, que es poden rehabilitar, però és clar.
Insisteixo, hi ha casos i casos, no?
És clar, no, per això ho ha de dir un professional, no ha de dir, la justícia no ho sap, els jutges no ho saben si una persona està rehabilitada. Els jutges saben la pena que té, el compliment que han de dur a terme, però un psicòleg, un psiquiatre, jo crec que sí que ho saben. Tot i així, jo crec que és difícil i molt complicat, perquè són persones que han tingut traumes molt importants en la seva vida, a vegades són traumes que venen de petits i no és un fet casual. Caldria distingir, potser, no?, entre un fet puntual i dir que, com deia el Víctor abans, no?, una persona potser que hagi begut, potser que vagi drogada en aquell moment i no és per treure-li ferro a la cosa, ni molt menys, perquè la persona que ha fet això també té, evidentment, la seva culpa, ha de complir en presó i ha de passar pels tràmits legals que ha de passar. Però jo entenc que hi ha casos molt diversos i aquests casos diversos s'han de contemplar i els han de contemplar els professionals. I jo crec que amb la rehabilitació, jo crec que hi ha persones que són capaces de poder restablir la seva normalitat que en un moment determinat sí que potser tenien. I també doncs, hi ha moltes maneres, moltes, jo què sé, els treballs, per exemple, socials, després, etc. Potser, a veure, incidint potser una miqueta també en l'historial de cada persona, és a partir d'aquí que potser es pot treure una mica les conclusions per a la rehabilitació i també per a recuperar aquesta persona per a la societat. Jo hi crec.
És la funció de les presons, justament, en principi.
Segur que és la funció de les presons?
En els països democràtics, aquesta és la funció de la presó, rehabilitar els presos. No ser un centre de reclusió que els tanques allà com si fossin, no sé, saps? I ja està, i els abandones, sinó que la idea, en les dictadures sí, les presons són això, un centre de reclusió on no es contempla la rehabilitació de l'individu, sinó simplement se'l deixa allà com un detritus. En canvi, en democràcies, justament, les presons són per rehabilitar les persones, no tothom, com es deia, realment rehabilita, hi ha gent que no, però d'altres sí, realment, altres. La idea de la presó des d'un punt de vista democràtic és que aquell individu que ha comès el que sigui, el delicte que sigui, doncs la societat, com que ha comès un delicte contra la societat, recordem això que diuen els Estats Units sempre, no? El poble contra aquella persona sí. Ha fet alguna cosa. Doncs aleshores el castiga d'aquesta manera. Però allà li ha de servir justament per reflexionar sobre la seva pròpia vida, la seva persona, les seves accions, i a partir d'aquell moment, doncs, quan surti, reinserir-se a la societat i ser un ciutadà normal que ha complert la seva condemna i té tots els drets garantits, ningú li pot dir res, i quan una empresa, bé, ha estat a la presó però ja ha complert, no pot dir que vostè no el vull, no, ja ha complert amb la societat, ell ha pagat el seu deure, el seu deute, i ho ha de fer. I si una presó no fa aquesta funció, no és una presó d'un país democràtic, és una altra cosa. I una altra cosa és l'estat de les presons, d'algunes presons espanyoles. A Catalunya les presons tenen calefacció. I tenim presos polítics que estan sense calefacció, que han de dormir vestits.
Sense aigua calenta i ara sí. Té un atac de...
I a més, han de fer les seves necessitats, no hi ha cap mena d'intimitat a la cel·la davant dels altres, o sigui, això és terrible, saps? És repugnant, és infrahumà, perquè això no estem parlant d'una presó de Turquia, de no sé quan, ni saps, aquelles presons que surten a la Lorenz d'Aràbia, sinó, en fi, el jutge que condemna presos polítics a aquesta situació és un delicte, per mi això és un delicte d'odi. Tancar les persones a la presó pel que pensen. I per tant, jo qui tancaria la presó és el jutge que fa això i el condemnaria a fer tot això que obligui ell a les seves víctimes a la cel·la a passar per aquest procés. No hi passarà perquè té un estat al darrere que li dona suport.
Però a presons de presos comuns, més o menys, que estan voltats de gent que han robat, sí, 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 sí. que no tenen res a veure amb ell, no?
Canviant de tema, teniu WhatsApp i Facebook?
Sí.
Sí? Esteu sí. controlats, no?
Sí.
Ho sabeu, que esteu controlats.
Sí.
Tothom està controlat.
I Twitter.
En els assaigs no democràtics tothom està controlat.
I per què ho dius?
I en els democràtics, no?
Sí, però el ciutadà de peu aquell no, 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 saps? No, no, perquè no cal. En les veritables societats democràtiques, saps? No...
Per què ho preguntes, això?
No, ho dic perquè WhatsApp i Facebook han estat multats per l'ús de dades personals sense consentiment. Ja sabeu que el propietari és el mateix i l'Agència Catalana, l'Agència Espanyola, perdó, de Protecció de Dades els ha sancionat amb 300.000 euros a cadascuna de les plataformes per dues infraccions greus. Això, intercanvi de dades. Segurament, a hores d'ara i a aquestes alçades ja de la pel·lícula, pensar bueno, que nosaltres controlem les nostres coses, la nostra intimitat, és una mica ingenu? Pregunto. Estem en un Big Brother?
Sí, jo ja fa temps que ho penso, eh? Que fa anys que tinc la novel·la de l'Orwell al cap en aquest aspecte. Del gran hermano,
per tant,
aquest controlador.
Som conscients que quan estem en totes aquestes plataformes i bueno, donem una sèrie d'informacions, tot allò ja està a disposició de...
Jo crec que no en som conscients.
No?
Jo crec que la majoria no ho acaba de... O sigui, sí que hi ha com una mena de consciència de saber si sí, estic en obert, això és públic, ho pot veure tothom o només ho poden veure uns quants... però crec que no som conscients realment de l'abast que pot arribar a tenir això. Perquè em sembla que darrere aquí s'estan estirant una de fils i ens tenen a tots com realment controladíssims. Per molt.
Hi ha uns més que altres.
Això també.
Perquè quan hi ha via lliure, doncs es poden punxar telèfons i sí. es pot fer de tot i cap problema, saps? I és la raó d'estat. Mm-hmm. I la raó d'estat és la raó que fa servir l'estat quan no té raó. I que és clar.
Sí, sí, jo em sento controladíssim, però no em preocupa gens, perquè... Ah. Tal com deia el doctor Brosi, quan va fer 90 anys, van dir... I vostè què pensa? Jo tinc la sort que no tinc futur. Per tant, que em passi el que passi, jo no tinc futur, vol dir, pot dir el que vulgui. A mi no em passarà res.
Tot plegat, jo crec que forma part d'aquesta manca de llibertat d'expressió. Al fons crec que és aquí on va la cosa. Ara tots estem dolguts i tots tenim... A vegades, de tant en tant, aquesta consciència de que realment estem controlats, estem vigilats i hem de vigilar el que diem. Ostres, on és la llibertat d'expressió? A veure, i el que deia la Marta també, o sigui, és veritat, és que qualsevol cosa que tu posis al WhatsApp, si t'has de preocupar molt per on va parar tot allò i qui se'n farà ressò i qui ho utilitzarà i què en farà, És que llavors quedem-nos a casa. És que llavors per què serveixen tots els mitjans que tenim per a comunicar-nos actualment? Per què serveixen? I em torno a preguntar, on és la llibertat d'expressió? On és? Jo puc dir el que penso o no puc dir? A veure, he d'anar amb por? I ara jo ho entenc, hi ha molta gent que sí que va amb por, que diu, ai, a veure, això que he penjat, això que he dit, això que he refutat, això que no hi estic d'acord, aquesta idea que he tingut i que l'he passat... potser sense pensar-ho molt gaire, doncs tindrà repercussió. Escolteu, això és un estat d'excepció. On és la llibertat d'expressió? On és allò que jo puc...
Jo més que per aquesta ja banda, el plantejament és, davant de la invitació que et fan amb les noves tecnologies... Avui dia tothom té WhatsApp, pràcticament, gairebé tothom, eh? WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter... Això podríem dir que és la democratització global, podríem dir. Però davant d'aquesta oferta, que diu, mira, és que ara tothom pot dir el que vulgui, tothom es pot manifestar, tothom pot expressar-se, hi ha un control, hi ha un control d'aquestes mateixes plataformes. O sigui, ens estan venent una cosa quan en realitat i en el fons és ben bé la contrària?
Bé, ens estan oferint un... Ens estan oferint...
Perquè a canvi d'això, una... les teves dades, les teves dades personals, estan controlades.
I tant. Sí, sí, saben...
I la teva intimitat...
Saben on visc, saben el meu telèfon, saben el que dic cada dia, ho poden saber absolutament tot. Sí. Sí, sí.
Les teves tendències.
Sí, exacte. Sí. Sí, sí, ho saben tot. Mira,
perquè
és que...
de cop i volta també van apareixent anuncis que dius, jo no he passat mai per aquesta pàgina web, o... i t'apareixen coses que són les teves tendències, que ells ja les estan analitzant per segons tu on vas, i t'apareixen anuncis d'allò que a tu realment t'agrada, no? I és com una mica, si t'hi pares a pensar, fa por. I és això, eh? És gran hermano total.
Sí, perquè, clar, la part bona, el motiu pel qual es fa, sempre ha d'haver-hi una part bona, perquè caiguis en el parany, perquè piquis l'am, que és dir, no, a veure, és bo saber les seves tendències, les tendències de la Marta, perquè, clar, si li interessa això, 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 doncs, quan ella es faci les seves cerques, doncs, ràpidament hi ha aquestes coses que formen part del seu món, ja van cap a ella perquè se les trobi, i ja, perquè li interessa teòricament tot allò. I això, quan cerques una cosa, a vegades et surten coses que estan molt properes a allò i que tu no les volies, però et surten ja perquè formen part, més o menys s'ajusten al teu pensament. Aquesta és la part bona, dius, mira, faciliten certa feina en alguns casos, però al mateix temps és això que diu, clar, la Marta doncs és un gran germà que omnipotent, que controla fins les coses més íntimes de la teva persona al mil·límetre. I a més, com que tot té una interpretació, després allò es pot reinterpretar de mil maneres i et poden acusar de no sé què, i tu potser consultaves allò per fer no sé què, i no sap, però ningú et preguntarà per què consultaves allò, si no t'has consultat allò. I si et volen desacreditar, diran, el polític aquest que ha fet això havia consultat, veia les pàgines tal, que són coses que no sabia de què. I de moment t'han fotut la notícia allà, saps? I després tu has de dir, no, perquè jo en realitat... És a dir, que és molt perillós. Estem, veritablement, anem a un món en què la llibertat de què s'ha gaudit en alguns durant una etapa no...
I la privacitat.
Curta, de la humanitat, perquè la llibertat aquesta sí que és de, no fa gaire, malauradament. L'humanitat té molts anys, però... I això, doncs, jo crec que s'ha acabat amb el benefici de les noves tecnologies, perquè comporten aquesta part negativa, que és el control de l'individu, absolutament, que no pot estar a cap lloc del planeta, per recòndit que sigui, que no sigui localitzat, sempre que porti un mòbil.
Exacte. Jo quan el meu marit se'n va a Xangai i a Singapur, des del meu mòbil jo puc veure on està. El puc localitzar tranquil·lament. I de la mateixa manera puc seguir el recorregut de l'avió quan està volant, també. Perquè hi ha aplicacions que per radars i no sé quines històries et segueixen el recorregut dels avions, i vaig dient, ah, mira, està per sobre Teheran, ara està per sobre no sé què.
Home, amb el teu telèfon mòbil...
És espectacular, en
Google,
realitat.
Si tens activada la ubicació,
sí,
et fa tot el recorregut que... O sigui, segueix tot el recorregut que tu estàs fent sobre el terreny. I segurament que us heu trobat moltes vegades que us demanen l'opinió sobre el parc de no sé què, perquè acabes de passar per allà. I dius, bueno, i això?
Sí.
No?
Sí.
Sí.
Sí, sí.
Vull dir que el que té de bo i els avantatges clar. Això, perquè segur que té avantatges. Uh-huh. Quantes vegades, i ara relacionant-ho amb el tema anterior, amb assassinats, desaparicions... seguint el rastre dels mòbils, aquesta informació ha estat molt, molt
vital,
important.
Vital. Mm-hmm.
Però clar, també té l'altra contrapartida, no? Que, bueno, que també ens tenen ens tenen controlats. Ens tenen controlats.
Clar, i serveix pels matrimonis que es controlen i serveix per controlar els nens, que bé, té la part bona, depèn, però clar, a vegades per controlar el teu fill en el sentit bo, que no li passi res, però també estàs exercint un hipercontrol de la seva pròpia llibertat en un moment determinat, però també fem que els nens tinguin mòbil perquè per si de cas passa alguna cosa puguin trucar i acaben ells també sent addictes al seu mòbil, saps? Tot té una... És la dualitat humana, clar.
O sigui, ens controlen, però a més alhora nosaltres també controlem. Sí, vull dir que sí, tot clar. Plegat és una societat absolutament...
Sí, perquè abans, clar, si tu volies controlar algú, bé, havies de trucar per telèfon i si no hi era podies fer un judici d'intencions de pel que no hi era, no sé què, però tot s'acabava aquí, clar, saps? Però ara no. Encara és veritat que a vegades hi ha gent que no és el seu mòbil l'utilitza però fa que algunes coses no estiguin activades per tenir una mica més de privadesa, però vaja, serà difícil, eh? Això va a més, i els estats que van quedar desconcertats en l'aparició d'internet al principi, perquè això era un camp obert sense portes ni res i al principi no hi havia cap legislació i era un espai de llibertat absolut, tot això, com que els hi va en contra, perquè, clar, gràcies a internet, la gent i els mòbils i tot, la gent es pot reunir en quatre, en pocs minuts, davant d'on sigui.
Sí, sí. Avantatges i inconvenients, no?, de les noves tecnologies.
Clar, Franco no tenia tot això. Tenia un canal, després va tenir l'altre, l'UHF, i Radio Nacional d'Espanya. Clar, però tu t'imagines, avui dia, això és una altra cosa.
Sí, hi ha una sèrie que es diu Black Mirror, que està inspirada en la dimensió desconeguda que vèiem abans, que era blanc i negre.
Molt bona, per cert.
Molt bona dimensió desconeguda. Doncs Black Mirror, tots els capítols, o la gran majoria d'ells, estan relacionats amb les noves tecnologies i en com ens poden arribar a afectar, evidentment, d'una manera molt fictícia, però a la vegada vas veient coses que dius, oi, mare, quina por. Recordo un capítol en què una mare perdia la seva filla temporalment, però es creava de l'estrès, no? Allò de dir no la vull perdre, que li posava un xip que anava connectat amb una aplicació en la seva tauleta digital, no? I des d'allà la mare podia controlar a la nena cap on anava, podia controlar si les imatges que veien eren massa, li provocaven estrès, i aleshores el que feia era provocar que la seva vista veiés com quadradets, no? Com... Sí. Vull dir que... El capítol era una mica ja de per si angoixant, no? Però és això, no? Estem anant a aquest sobrecontrol tant dels que ens estan controlant com de nosaltres de controlar altres coses, també.
Abans d'acabar, us volia recordar, avui és un dia important. Sabeu per què?
Per què?
És el Dia Mundial del Son.
Del son.
De la son.
Sí. Bon tema.
Del sí. Son. Dormiu bé? Descanseu?
Jo avui he dormit bé, sí. Avui sí. No sé.
Jo porto nits amb somnis molt, molt... d'aquests que pesen.
Pot semblar de conversa d'ascensor, però realment és un tema molt interessant i molt important, perquè del nostre descans després depèn la nostra activitat,
el
no?
El
rendiment, el nostre estat d'ànim, tantes sí, coses, sí. I la necessitat de dormir. Perquè també estem pensats per això, no?
Sí, el percentatge clar. Altíssim, no sé quin és, cada vegada és més alt, de la gent que pren somnífers, no?
Sí.
És que és una tragèdia, no poder
si
dormir.
Bé, has de pensar a veure si prens somnífers, no? Aquest dia sentia una conversa d'una senyora en el tren que deia jo tinc de prendre el somnífer, sí. I me vaig a dormir i quan estic dormint penso ai, no m'he pres el somnífer. I sí, sé que això no m'he pres el somnífer.
I això era una conversa al tren?
Sí, al tren. Amb una amiga seva deia, ai, sí, filla, sí. Jo en prenc dos, perquè un de sol no n'hi ha prou.
Home, a primera hora segur que al tren et trobes molta gent badallant.
No, perquè ara estan mirant el WhatsApp.
No els hi dona temps.
Tots estan així, tots.
No, la veritat és que quan fas la pregunta aquesta amb companys, amics, gent coneguda i així,
doncs hi ha molta gent que té trastorns o que no dorm les hores degudes, no?
No, però somníferes en general,
Sí. Sí. Jo personalment m'adormo molt bé, al vespre estic molt cansat, dormo i tal, però em desperto d'hora, Avui mateix, abans de les 6 del matí, ja estava despert i vaig anar a dormir, que eren les 12 de la nit. També diuen que amb els anys, no sé, potser el Jaume en sap més d'això, que amb els anys...
Dorm molt bé.
Sí?
No, i jo tinc de dormir 8 hores.
I no et prens
8 hores?
No.
Guaita.
Alguna barriada.
I migdiada, oi?
Migdiada.
I va migdiada, veu?
De 4 a 5, migdiada. La família sap que de 4 a 5 no es pot trucar.
Deu ser una excepció, perquè en general diu que va així, no?
Sí.
Amb l'edat acostumes a dormir menys hores.
Jo no. Però tinc de dormir 8 hores, però tinc una norma que... Si va, la meva dona, com tu, es desperta a les 7 i ja no pot dormir més. I es lleva i fa coses, i escolta, què fas, Laura? No, és que no puc dormir. Jo em desperto a les 7, ella em desperta a les 7 i m'hi tombo. Si vaig dormir a la 1, tinc de despertar a les 9, 8 hores. Vaig dormir a les 12, a les 8.
Fantàstic.
8 hores tenen de ser imprescindibles. I m'obligo, i sí, dormo.
I així està ell, la mar de bé.
No,
està fresc com una flor.
I fent anys.
Que tingueu molt bon dia, bon cap de setmana, i penseu que quan ens retrobem serà primavera. Víctor!
Ui, ja, la primavera.
Ja serà primavera.
Estarem feliços,
sí, sí. I tant.
Sí, no, ja,
molt bé,
sí,
que vagi molt bé.
Bon cap de setmana. Dia.
Gràcies, bon dia. Començo el 21.
It's like kind of automatic climber. You don't need to talk the stuff when happening. And you just gotta let them. And the stuff just waiting for when you're ready. And what happened?
The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you